Dilluns, Felip VI obrirà la ronda de consultes amb els partits polítics per proposar després un candidat a la presidència del govern espanyol. No hi aniran ni Esquerra ni tampoc Junts. Bona tarda, són 9:15.
Catalunya Vespre.
No es trobaran, doncs, amb el monarca dues formacions que són clau per a la formació del govern d'Espanya. Esquerra avui ha fixat l'amnistia com a línia vermella en les noves negociacions que s'obren. Això, mentre una de les promeses fetes pels socialistes per aconseguir la presidència del Congrés, poder parlar en català a la Cambra Baixa, no es desplegarà tan ràpidament com estava previst. És el que hem sabut. I avui hi ha hagut, a més, queixa del govern valencià arran d'aquesta nova mesura.
Exigim respecte a la comunitat valenciana i que la nostra llengua tinga el mateix estatus d'oficialitat que la resta de llengües cooficials de l'Estat.
L'executiu valencià, de coalició entre el Partit Popular i Vox, creu que el valencià i el català no són la mateixa llengua. Així és com ens acostem a un cap de setmana en què Protecció Civil avisa que el risc d'incendi al país es triplica amb la calorada que tindrem i que s'ha d'allargar com a mínim fins dijous.
Els agents rurals preveuen que es tancaran alguns accessos a parcs naturals a partir de diumenge i sobretot dilluns. A Tenerife, mentrestant, l'incendi en aquesta illa baixa el ritme, tot i que segueix fora de control. I al Canadà, 20.000 persones fan cua per fugir davant l'avanç dels incendis simultanis que afecten el país.
I més conseqüències de l'augment progressiu de casos de Covid de les darreres setmanes.
L'Hospital Clínic ha fet marxa enrere i ara torna a ser obligatori portar la mascareta a la zona d'urgències i per a les persones que visitin els malalts que ja estan ingressats. Ho ha confirmat Catalunya Ràdio mentre Salut recorda que aquesta mesura no ha deixat mai de ser una recomanació.
I si ahir us parlàvem de l'encariment de l'oli, avui hem de seguir parlant de preus a l'alça.
En aquesta ocasió el que puja és el preu de la gasolina. Ho fa per sisena setmana consecutiva. Des de principi d'estiu ha augmentat més d'un 6% i la previsió que fan des de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei no és optimista.
En aquests moments la tendència és a l'alça. El que passa que les variables que incideixen en el preu del combustible no les podem manegar nosaltres. O sigui, són els pisos productius.
I també us parlarem d'un cas que es fereix al Regne Unit. Un tribunal popular anglès ha declarat culpable de l'assassinat de 7 nadons una infermera d'un hospital del nord-est d'Anglaterra.
In her hands, innocuous substances like air.
Santiu és una fiscal britànica que explica que la dona va fer servir els seus coneixements sanitaris per infligir dolor. Els crims haurien passat entre el 2015 i el 2016.
I a les portes del cap de setmana és hora de saludar Tomàs Molina. Tomàs, bona tarda.
Molt bona tarda.
Titular del temps i, sobretot, quina nit ens espera.
Nit càlida, aquesta i la propera, la nit de divendres a dissabte i la de dissabte a diumenge, amb mínimes que estaran entre els 20 i els 25 graus en molts punts de la façana litoral.
Gràcies, Tomàs, i així és com comença aquesta edició del Catalunya Vespre a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. I com us dèiem, el rei Felip VI convocarà dilluns i dimarts els partits per escollir quin candidat té més opcions per ser el proper president espanyol. Això, una vegada s'ha constituït el Congrés, aquest cop Junts se suma a Esquerra. Tots dos partits plantaran el monarca i ja tenen la vista posada en una hipotètica investidura de Pedro Sánchez. I nosaltres tenim la vista i l'oïda posada a Madrid amb Albert Prat. Albert, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
Albert, fa 4 anys, l'any 2019, Laura Borràs sí que va anar a la Zarzuela. Per què Junts, Albert, no hi anirà aquesta vegada?
Doncs l'actual portaveu del partit al Congrés, Míriam Nogueras, ha deixat clar que plantarà el monarca perquè no té res a dir-li.
La presidenta Borràs hi va anar, li va explicar tot el que havíem d'explicar i el rei del 3 d'octubre no ha tingut cap interès en rectificar el seu discurs i el que és un acte formal està molt banyat de pleitesia.
6 anys després, doncs, Junts se suma als 3 habituals que mai van a la Zarzuela, que són Esquerra, Bildu i el BNG. Els independentistes catalans evitaran la fotografia amb el monarca i ja pensen en la negociació que vindrà després, la de la investidura. Esquerra avisa al PSOE que toca posar el comptador a zero. En aquest sentit, els republicans adverteixen que la llei d'amnistia serà una condició sine qua non si Sánchez vol els seus vots. Pere Aragonès i Teresa Jordà.
Ara comença les negociacions d'investidura, que seran complexes i seran llargues.
En el procés d'una possible investidura, aquesta és una de les nostres línies vermelles. És evident que hem de deixar que es tramiti aquesta llei, que el PSOE s'ha de comprometre a no vetar-la i que tiri endavant.
Junts també marca distàncies amb el Partit dels Socialistes. Carles Puigdemont, en una piulada, diu que s'equivoca qui dona per fet que el seu partit ha entrat a la cleda a negociar amb el govern espanyol i respon així a les crítiques de les últimes hores pel suposat canvi de criteri de Junts per haver entrat a negociar a Madrid.
I tant Pedro Sánchez com Alberto Núñez Feijóo, en general, volen que el rei els proposi a ells per a la investidura. I, per tant, Felip VI haurà de triar el verb entre l'un i l'altre, oi?
Sí, el rei enllestirà en 2 dies la ronda de consultes amb els líders dels partits i a partir de dimarts a la tarda, Felip VI haurà de decidir quin candidat sotmet a la investidura. Aquí té un dilema, perquè tant Sánchez com Feijóo ho volen intentar i n'ha de triar un. El candidat del PSOE arriba fort després de superar la votació d'ahir i controlar el Congrés, però amb l'avís dels independentistes que aquí són imprescindibles. Feijóo, per la seva banda, arriba més tocat. Vox li va retirar ahir el suport a l'últim moment i ara mateix no té garantits els vots del partit d'extrema dreta en una eventual investidura. Tot i això, el líder del PP vol fer valer davant del rei que ell ha guanyat les eleccions i que Sánchez, ara com ara, tampoc té els suports necessaris.
És una informació d'Albert Prat des de Madrid. Gràcies, Albert, i bona tarda.
Bona tarda.
Com us hem anat explicant, una de les promeses i condicions perquè els grups independentistes donessin el seu vot per Francina Armengol era permetre l'ús del català. Aquesta mesura ja ha començat a provocar algunes reaccions i també una certa polèmica. D'entrada, la presidenta del Congrés ja ha matisat avui que la mesura no es podrà posar en marxa de manera immediata. Oriol Pujadó, bona tarda.
Hola, Sergi, bona tarda.
I, Oriol, quina és la raó per a poder dir això?
Doncs mira, diu Francina Armengol que cal abordar les dificultats tècniques que suposa la traducció simultània a la cambra i que primer vol buscar el consens entre tots els partits. Vaja, que vol parlar amb tots els representants polítics. De fet, avui, a la primera reunió de la mesa, no s'ha abordat aquesta qüestió. Armengol reconeix que fins que no es trobi una solució, serà flexible. N'ha parlat en declaracions de Televisió Espanyola.
Que el Congreso de los Diputados asuma esa realidad que nos enriquece a todos y a todas como españoles, creo que es un avance importantísimo, sin duda. Me volcaré para que eso sea una realidad lo más pronto posible, pero tenemos que buscar los acuerdos también en estas cuestiones.
La part que deies de polèmica del cas ha arribat des del País Valencià. La Generalitat Valenciana ha carregat contra aquest acord del PSOE i de les formacions independentistes catalanes. La vicepresidenta segona, Susana Camarero, ha fet una declaració institucional per denunciar que les llengües s'estan utilitzant per dividir i per reclamar que també s'inclogui el valencià.
La Comunitat Valenciana ha de deixar de ser moneda de canvi en els pactes entre Sánchez i els separatistes catalans. L'anterior Consell ho fomentava. Este no ho tolerarà.
Això pel que fa a l'ús de les llengües cooficials al Congrés, però del pacte d'ahir entre les forces independentistes i el PSOE també en va sorgir l'impuls del català com a idioma oficial de la Unió Europea, un camí que, Oriol, tampoc serà fàcil.
Els experts apunten que aquest procediment posaria el català en la primera línia lingüística del continent, però adverteixen que abans de ser oficial els 27 hi han de donar vistiplau de manera unànime. Recorden que alguns països, com per exemple França, mai han protegit l'ús de llengües minoritàries en els seus territoris. Xavier Ferrer és doctor de la Universitat de Barcelona i president del Consell Català del Moviment Europeu. Ho explicava en declaracions a Catalunya Informació.
Si un estat presenta una llengua oficial més, doncs en principi per als altres estats no ha de ser cap impediment quan ja n'hi ha 22. Passa que són 27 països i hi ha acords que se'ns escapen de les mans i que poden provocar que una cosa que està molt enfocada, en un moment donat doncs es pugui trencar per la part més inesperada.
I el de tercers països, Sergi, no serà l'únic impediment que pot tenir el català a Europa. El grup de Ciutadans al Parlament Europeu ha fet arribar una carta a la resta de països membres en què els explica que el català, el gallec o l'euskera no són llengües oficials a tot el país i que la petició d'Espanya respon a les necessitats del govern en funcions de Pedro Sánchez.
Així és, doncs, com tenim la política. Ara actualitzem la situació de diversos incendis forestals. Primer de tot, amb algunes bones notícies pel que fa a l'incendi de Tenerife. Les flames comencen a tenir una evolució favorable, ens diuen, i l'incendi s'ha començat a normalitzar. Això, en principi, Pau Masó, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Doncs són bones notícies, oi, Pau?
Sí, són bones notícies, però dins la dramàtica situació que se segueix vivint al nord de l'illa Canària. És la primera vegada en més de 48 hores d'incendi que les autoritats han començat a enviar algun missatge positiu. Les flames avancen més lentament, en tot el dia no hi ha hagut cap nova evacuació i fins i tot s'ha pogut aixecar parcialment el confinament que afectava 3.800 persones al municipi del Rosario. La cap de Protecció Civil del govern canari és Montserrat Román.
Ha habido una evolución favorable en la zona de la cabeza del incendio y debido a esta evolución favorable lo que se ha decidido es la finalización del confinamiento del núcleo de la Esperanza de las zonas más alejadas a la masa forestal.
Ara mateix queden 1.600 persones confinades i hi ha 4.500 evacuats que esperen tornar a casa aviat. Alguns municipis estan patint talls d'aigua després que el foc hagi fet malbé un canal. Malgrat les bones notícies, també hem de dir, però, que l'incendi continua fora de control. Ja ha cremat 3.800 hectàrees de 9 municipis diferents i ja s'ha convertit en el més important que s'ha declarat a Espanya aquest estiu.
I ara viatgem al Canadà.
La comunicació ha funcionat molt bé. Ningú ha entrat en pànic. Era només una qüestió de dir, bé, ens n'haurem d'anar. Molta gent ja va marxar dimarts abans que arribés l'ordre d'evacuació.
Són les paraules d'una de les persones evacuades de Yellowknife, una de les 20.000 que aquest vespre estan abandonant, de fet, la capital dels territoris del nord-oest del Canadà, perquè, Domènec Subirà, bona tarda.
Bona tarda.
Els focs s'hi estan acostant massa a la zona, oi?
Sí, els bombers temen que les flames arribin als primers barris demà, dissabte. L'ordre d'evacuació es va donar ahir, però, de fet, hi ha gent que ja n'havia sortit. Alguns han marxat per l'autopista, només n'hi ha una, és un territori molt despoblat, i d'altres han optat per vols comercials o pels vols organitzats específicament per l'evacuació. Però més enllà de la ciutat hi ha 230 focs a la província dels territoris del nord-oest, on només viuen 46.000 persones, i se n'està evacuant, penseu que, un 65%. El problema és que tot el Canadà hi ha gairebé 1.000 incendis i avui també han decretat evacuacions a la província de la Colúmbia Britànica a l'oest del país.
El foc no dona treva al Canadà, però atenció ara al missatge que ha donat avui l'Organització Meteorològica Mundial. Avisa que aquest no és un cas aïllat.
The summer of extremes continues, so moderate and severe heat warnings for the next few days have been issued.
És la portaveu Claire Nullis que adverteix que continuarà l'estiu d'extrems amb alertes de calor moderada o extrema els pròxims dies a països com França, Suïssa, Alemanya, Polònia, parts del Pròxim Orient, en condicions, diu, com les que ja experimenten a Espanya, incloent-hi les Canàries, i Portugal o el Japó.
Adverteixen que aquesta situació no és cap sorpresa i que s'ha d'entendre, diuen, com la nova normalitat. I a casa nostra, precisament, Protecció Civil avisa que el risc d'incendi es triplica amb la calorada que tindrem com a mínim fins dijous. I els agents rurals preveuen que es tancaran alguns accessos a parcs naturals a partir de diumenge i sobretot dilluns. Cal tenir un compte. De cara a demà, el risc d'incendi és molt alt a 24 comarques del país, sobretot a les del centre, a Ponent i a l'Empordà. Diumenge hi haurà algunes zones que se situaran al nivell 3, ja que coincidiran altes temperatures i baixa humitat. Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, ha dit a Catalunya Ràdio que cal tenir prudència.
Sobretot per aquesta activitat que nosaltres podem fer en la natura, ser molt vigilants amb el risc que hi ha d'incendis, que també s'incrementa per aquesta meteorologia que hi ha. Per tant, molta vigilància amb qualsevol ignició que es faci, no la fem, anem amb molta compte, i sobretot qualsevol columna, qualsevol inici de foc que veiem, doncs avisem de seguida el 112.
Tres quarts de nou del vespre. Aquestes últimes setmanes us hem anat explicant el repunt gradual de casos de Covid a Catalunya. Doncs bé, ja en comencem a veure les primeres conseqüències. L'Hospital Clínic de Barcelona ha fet marxa enrere i ara portar mascareta torna a ser obligatòria a la zona d'urgències i també per a les persones que visitin els malalts que hi estan ingressats. Maria Costa, bona tarda.
Bona tarda.
Maria, es tracta d'una mesura unànime a tots els hospitals catalans, que en què en sabem?
Doncs no, només a l'Hospital Clínic de Barcelona. Segons ha explicat l'Hospital Catalunya Ràdio, l'han pres de manera, com diem, individual arran del repunt de casos que s'estan registrant aquestes setmanes d'estiu. El Clínic assegura que ja ho ha comunicat a Salut i que ha fet obligatòries algunes de les recomanacions del departament. Recordem que ara per ara el Departament de Salut recomana portar mascareta a les persones que tinguin símptomes, que estiguin en espais compartits, a les urgències hospitalàries i d'atenció primària i als professionals que treballin a les UCIs amb pacients vulnerables, d'entre d'altres. Tot això mentre, recordem, l'Organització Mundial de la Salut té l'ull posat en una nova variant de la Covid-19 que acumula moltes mutacions. Ho advertia així el director de l'organització, Tedros Adhanom.
Ahir mateix, l'OMS va classificar una nova variant amb un gran nombre de mutacions, la BA.2.86, com a variant en seguiment, posant de manifest una vegada més la necessitat que tots els països mantinguin la vigilància.
Els casos augmenten, la situació no és greu, evidentment, res del que ens pugui fer recordar altres temps, però l'OMS vigila de prop les variants mentre es torna a acostar la campanya de vacunació de la tardor contra la Covid-19. Experts del sector sanitari català, consultats per Catalunya Ràdio, creuen que el Ministeri de Sanitat no hauria de vacunar amb la vacuna d'IPRA. Per què això, Maria?
Doncs perquè la vacuna no s'ha desenvolupat a través de les noves variants. L'epidemiòleg Antoni Trilla creu que el Ministeri acabarà seguint les recomanacions, això sí, de l'Organització Mundial de la Salut.
Confio en que es faci la mateixa estratègia per tota Europa, que inclou la recomanació de dues vacunes mRNA que poden estar al mercat a l'octubre i una vacuna feta amb proteïnes que també podria estar adaptada en el mes d'octubre, si tot va bé.
I però insisteix que la nova vacuna també és eficaç contra les noves variants del virus i que, de fet, ja estan treballant en una de nova.
I ara, més preus que pugen. Si ahir parlàvem de l'encariment de l'oli, avui hem de seguir parlant de preus a l'alça. En aquesta ocasió el que puja és el preu de la gasolina i ho fa per sisena vegada consecutiva en les últimes setmanes. Segons dades del butlletí petrolier de la Unió Europea, durant l'última setmana la gasolina es paga a 1,692 euros el litre, gairebé 1,7, i des de principi d'estiu ha augmentat més d'un 6%, ja que aleshores el preu era de 1,591 euros el litre. Aquesta és, doncs, la situació. Fàtima Ortí, bona tarda.
Bona tarda,
Sergi. Amb gairebé 1,7 euros el litre, quina previsió fan els experts d'aquest increment? Pot continuar, no? Com està la situació?
Doncs, Sergi, les previsions no són bones. Els experts diuen que el preu de la benzina seguirà pujant en les properes setmanes. Ho ha dit en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies el president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campabadal.
En aquests moments la tendència és a l'alça. El que passa que les variables que incideixen en el preu del combustible no les podem manegar nosaltres, o sigui, són els països productors. Aleshores, el sector, en aquests moments, no tenim cap mena de força ni d'intervenció.
Els països productors, doncs, estan darrere d'aquest encariment del preu de la gasolina, oi?
Sí, Sergi, recordem que al maig l'Organització de Països Exportadors de Petroli va anunciar que reduiria la producció en un 10%, per tant, l'oferta de barrils ha baixat i ara, en un moment d'alta demanda de combustible per l'elevat moviment a les carreteres a l'estiu, fa que el preu s'encareixi. Un altre factor que s'afegeix a aquesta pujada és l'increment del preu del barril de Brent, el tipus de petroli de referència a Europa. Així ho indica també a la CN el professor de màrqueting internacional de l'Escola de Negocis EAE, Francesc Rufas.
Evidentment, el creixement de la demanda dels productes en general, de combustibles, per l'increment de la demanda de l'estiu, doncs això acaba generant un increment significatiu dels preus, no?
Per cert, que a Itàlia també hi ha enrenou pel que fa als preus de la benzina, que és el que està passant en aquell país.
Doncs des de l'1 d'agost, les gasolineres italianes, per evitar l'especulació, han de mostrar el preu que venen al carburant i el preu mitjà indicat per l'Estat. Doncs en el que portem de més, una miqueta més de 15 dies, ja s'han registrat més de 300 irregularitats i els consumidors, que n'estan farts, demanen més intervenció del govern per frenar aquesta pujada que ja situa el litre a Itàlia a 2,019 euros.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Com et dius, maca?
Brico. Antònia Brico.
La seva trajectòria, silenciada per l'ordre establert, va revolucionar el món de la música.
Una dona amb una batuta davant d'un munt d'homes? Això és impossible.
Amb la seva ajuda o sense, senyor, em convertiré en directora.
Basada en una història real, la directora d'orquestra a TV3 és la gran pel·lícula d'aquesta nit.
Aquest cap de setmana, al Tot Gira, vivim la gran final del Mundial Femení.
Atenció!
Diumenge, a partir de 3:15 del migdia, la gran final amb la narració de Pere Escobar, Marta Cubí i Mireia Vera.
També seguirem els partits de la Lliga.
Dissabte al vespre, Espanyol Racing i Almeria Real Madrid a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I diumenge a la tarda...
viurem el primer partit del Girona Montilivi contra el Getafe i us acompanyarem fins a la TDT del Barça Cádiz, el primer partit dels Blaugranes a Montjuïc.
Tot Gira, el programa esportiu líder dels caps de setmana.
Dissabte, a partir de 6:45, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I diumenge, des de 11:45 del migdia, amb David Clopés. Catalunya Ràdio. Imagina.
8 minuts ja arribarem a les 9 del vespre. I ara us expliquem la història que trasbalsa avui el Regne Unit. Un tribunal popular anglès ha declarat culpable d'assassinat de 7 nadons Lucy Letby, que és una infermera d'un hospital de la localitat de Chester, situada al nord-est d'Anglaterra. Els crims haurien passat entre els anys 2015 i 2016. Gonçal Calvo, bona tarda.
Bona tarda.
El que tenim avui és un veredicte, però no la sentència concreta, d'aquest cas.
No, la sentència, en què sabrem quina pena se li imposa, es farà pública la setmana vinent. Segons la fiscal Pascal Jones, la dona va fer servir els seus coneixements per infligir dolor.
In her hands.
A les seves mans, substàncies innòcues com l'aire, la llet o medicaments com la insulina es van convertir letals. Va pervertir el seu aprenentatge i va fer servir el seu ofici per infligir danys, dolor i mort. And death.
Cada any a la unitat on estava adscrita aquesta infermera processada se tenien unes 400 nadons. Abans de la detenció de la infermera, un informe va concloure que no hi havia cap raó objectiva que expliqués la mort dels nounats. El cas va commocionar el Regne Unit, sobretot a partir de les sospites de l'infermera, que va ser a partir del 2018.
I del Regne Unit a Ucraïna. El que sentiu són avions de combat nord-americans F-16 de la Força Aèria Holandesa, els mateixos que rebrà Ucraïna els pròxims mesos, perquè els Estats Units finalment han donat el seu vistiplau a una vella petició de Volodymyr Zelensky. Els Estats Units, com a fabricants d'aquests aparells, tenen l'última paraula, perquè estem parlant de transferir tecnologia militar i ara han autoritzat Dinamarca i els Països Baixos a fer-ho. Això sí, només quan els pilots ucraïnesos estiguin entrenats, i justament aquest agost ha començat a Dinamarca la formació de pilots i mecànics que no estaran, però, a punt per entrar en combat fins a principis de l'any que ve, com a mínim. El que és segur és que els F-16 poden ser clau en la contraofensiva ucraïnesa. I en el camí de la cultura avui hem de tornar a parlar de la indústria de Hollywood, perquè els grans estudis avui es reuneixen per analitzar la situació de la vaga de guionistes. Marta Viana, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
És una vaga que ja fa molts dies que dura i es van acumulant jornades.
Sí, de fet, fa més de 100 dies, va començar el 2 de maig i els actors i actrius s'hi van afegir el 14 de juliol passat. Avui veurem si es desencalla la situació i quins són els pròxims moviments que cal fer. El que sabem fins ara és que les dues parts han reprès els contactes i, segons alguns mitjans nord-americans, els productors han ofert alternatives que ells mateixos han qualificat de generoses. Els guionistes, però, reclamen que regulin les pràctiques que consideren anticompetitives de plataformes com Disney, Amazon i Netflix, denuncien que abusen del seu poder, que ofereixen salaris baixos i que tot plegat perjudica la creativitat dels guionistes. Es calcula que aquesta vaga suposarà pèrdues superiors als 2.000 milions d'euros, que ja ha tancat algunes de les 90.000 empreses de serveis instal·lades a Hollywood i que ja hi ha capítol, recordem-ho, de sèries pendents i programes de televisió que fa mesos que ja s'estan repetint.
Els guionistes que reclamen la importància de la seva feina perquè d'ells depèn el que després veurem nosaltres també a la televisió o a les plataformes de streaming. Ara, qui ens ha arribat aquí, no per streaming, sinó físicament, és en Marc Ruiz. Marc, bona tarda.
Bona tarda.
Ens prepararàs ara la música perquè ens introduïm bé al cap de setmana, eh?
A mi.
Hem de patir?
Home, no.
Vinga, anem a la primera proposta. A veure, això que és, seria una rumba, és una rumba.
És una rumba, eh? És una rumba que es titula La Candela i que ha publicat avui La Pegatina. Aquest és el segon avançament, de fet, de la pròxima EP que publicaran el 22 de setembre i que servirà per celebrar el 20è aniversari de la banda. El disc de curta durada inclourà un còmic i faran tres concerts per celebrar l'efemèride.
On els faran?
Doncs mira, dos al Sant Jordi Club i un al Withing de Madrid. A més, els de Mocada i Reixac faran una gira per Mèxic al novembre i una altra per Europa al desembre.
Déu-n'hi-do, una gira per Mèxic i també per diversos punts d'Europa. Vinga! Segona proposta que comença amb, amb el mateix ímpetu que Marc Ruiz. Què és el que sentim aquí? Per què ens ho proposes, Marc?
Doncs perquè això que sona és la bateria de Gary Young, que la seva bateria, podríem dir, que s'ha apagat avui per sempre. Ah. Young era el primer baterista de Pavement i ha mort avui als 70 anys. És qui tocava la bateria en aquesta Summer Babe, la cançó que obria el primer àlbum dels californians, el primer àlbum llarg, abans havien fet un EP. Young va dir en una entrevista que es va unir a Pavement als 80... sense entendre què feien, bàsicament perquè estaven gravant al seu garatge, al garatge de casa seva.
Això és una bona raó, també.
Sí, dic, no, bueno, ho solta un bateria, molt bé, ja m'hi poso jo, i no sabia ni què estava fent. Fins que es va donar, diu, que havien creat un dels grups més influents del rock indie dels 90. Stephen Malkmus, el líder de la banda, ha recordat en un missatge a les xarxes que a Young només li calia un sol assaig abans de posar-se a gravar les cançons.
Doncs això és tota una habilitat, eh?
És por amor que no se atreve a cambiar el rumbo.
Una bona manera d'introduir-nos al cap de setmana la volta al món musical de John Batiste, que passa per Catalunya, Marc.
El músic nord-americà publica avui el disc World Music Radio, que pretén ser un viatge a través del món que l'envolta, acompanyat d'un personatge amb veu radiofònica que apareix entre cançó i cançó, i n'hi ha una que la presenta dient All the way from Catalonia.
Ei.
I convida la Rita Vallès, aquesta fantàstica que estàvem sentint, i la cantant i trombonista maresmenca canta My Heart, una delícia suau en què venen ganes de quedar-se a viure.
Doncs sí que tens raó, Marc Ruiz. Marc, gràcies, bon cap de setmana. I així, aquesta és la que sentireu ara, és la vostra previsió del temps per al cap de setmana amb Tomàs Molina.
Aquest cap de setmana es presenta estiuenc, es presenta marcat en general pel sol, tant dissabte com diumenge, però la nit, la matinada, amb núvols que seran presents a tota la línia de la costa, núvols baixos, que faran que la temperatura nocturna no pugui baixar, i això farà, per tant, que les mínimes estiguin en aquests valors entre els 20 i els 25 graus, les dues nits i matinades. Durant el dia s'imposarà el sol, però a la tarda, dissabte, algun ruixat a l'interior de les comarques gironines. Diumenge, algun ruixat més aviat cap a l'Alt Pirineu, localment fins i tot en tempesta. Dilluns serà el dia de pic de calor, però a partir de dimarts les ruixats, les tronades, apareixeran en molts punts del Pirineu i les temperatures tendiran a baixar i a normalitzar-se un altre cop per l'època de l'any.
Doncs així acaba aquesta edició del Catalunya Vespre. Amb Melissort a la producció, Isma Cebrián a la realització tècnica, Júlia París i al control central, tots ells, i també la redacció de Catalunya Ràdio, qui us ha parlat, Sergi Molero. Us desitgem un bon cap de setmana. Ens tornem a sentir dilluns. Sunday morning.